Al matí amb nosaltres, cada dia a Ràdio Maricel amb Vicenç Morando.
11 i 14 minuts, tercera hora de programa. Després els expliquem, com els comentàvem, aquest nomenament de nou president al Prado, en Jofre Vilà, el fill d'en Jofre Vila, que serà a partir d'ara el nou president de l'entitat, l'home que també ha de portar endavant aquesta reforma del Saló Teatre. En fi, que prou feina hi haurà també perquè tots aquests projectes tirin endavant. Cada mes, però, ja ho saben, que en aquesta tercera hora de programa tenim un temps, doncs, no només per les ofertes de treball, sinó per parlar d'alguns dels serveis del nivell 10. Saludem a Anna Coll. Anna Coll, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Saludem a l'Aleix Cabestany. Aleix, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Saludem a la Marian García. Marian, bon dia i bona hora. Avui dedicats especialment a parlar dels serveis a empresaris i empreses.
Sí, la idea, per això hem vingut així una mica amb equip, perquè ells són els que ho porten directament, però la idea és explicar tots els serveis que hi ha dirigits als empresaris des del nivell 10, des de la persona que vol muntar-se una empresa, que té una idea, des d'aquella idea de la bombilleta, no? Lo típic, fins a arribar a aconseguir que allò sigui una empresa, amb el suport i l'assessorament i el recolzament del centre, i després tots els serveis que hi ha per a les empreses que ja estan muntades, què pot fer un empresari que vulgui venir al centre i necessiti informació, formació, assessorament, trobar treballadors, diferents coses. Llavors, doncs, us explicarem, i després a la pàgina web, us explicarem una mica tot el que hi ha en relació a l'empresa.
D'acord, perquè tant, en aquest cas, l'Aleix com la Marian es dediquen a algun d'aquests àmbits, no? Tant els joves emprenedors o aquells que volen formar l'empresa, com aquells que ja la tenen i volen, d'alguna manera, doncs, projectar-la o millorar-la encara, no?
I mantenir-se.
I mantenir-se. Sí. L'Aleix més en l'àmbit dels que volen mantenir-se.
Una miqueta més.
Una miqueta més, i la Marian en l'àmbit dels que volen començar, no? S'està notant la crisi?
Molt.
Sí?
Sí, sincerament.
Això ha estat sí. Lapidària, eh?
Sí. Sí, però en aquest cas, en el tema de creació d'empreses, s'estan creant més empreses degut a això, a gent que es vol autoocupar.
D'acord. Empreses, et refereixes, Marian, molt sovint a autònoms, persones que venen, què? Soles, amb alguna idea al cap, o com?
Sí, petites i mitjanes empreses, però venen a ser petites, la gran majoria, i moltes d'elles són autònoms, persones que, bueno, no només gent que s'ha quedat a l'atur, però molta gent, ara, degut a la crisi, s'ha quedat a l'atur, perquè sabem que hi ha ajudes de l'apartament de treball perquè la gent pugui crear empresa, llavors la gent s'anima més. Allò, un petit incentiu econòmic, doncs, sempre ajuda.
I gent jove, gent gran, Marian?
De tot.
De tot?
De tot. Homes, joves, homes d'entre 30 i 40
anys,
set.
Aquella edat tan difícil en què...
Sí, però d'això que vam comentar
l'últim dia.
L'últim dia ha sortit una nova normativa molt més beneficiosa. Ara els homes tenen dret a subvenció.
Sí?
Sí.
És a dir, aquelles persones que en un principi es pensaven que haurien d'anar sense coixí, ara hi ha una certa possibilitat de...
Ara existeix la
possibilitat. Existeix la possibilitat de poder tenir subvenció també. És a dir, a partir d'una determinada... No hi ha problema d'edat, per dir-ho així.
No, ara no hi ha problema d'edat.
D'acord.
Hi ha un requisit, això sí, però per l'edat no.
La majoria de persones que s'acosten a un nivell 10 amb una idea clara d'empresa destinada a un sector determinat, o què?
A veure, va molt en funció del mercat, de la comarca. A veure, aquí a Sitges hi ha molt comerç. També hi ha molts serveis professionals, autònoms, vull dir, oficis.
La majoria oficis?
No, la majoria no.
No.
Hi ha de tot.
Hi ha de tot.
Hi ha de tot. Però vull dir que va en funció, doncs, de l'activitat econòmica de la zona.
D'acord, no? Però ho preguntava per si hi ha majoria d'alguna cosa o no.
No ho podríem afirmar.
No
hi ha una majoria, no.
Hi ha una varietat bastant ampla.
Hi ha una varietat bastant ampla?
Sí,
sí. Sí.
Relacionades moltes elles amb el sector serveis?
Sí, moltes, la majoria d'empreses són serveis.
D'acord,
sí,
d'acord. Des de la pàgina web fins a la presència a nivell 10, molt segurament poden venir ja amb una idea més o menys clara de les possibilitats que pot tenir la seva iniciativa, no? És a dir, només consultant a la pàgina web, si vostès hi van a nivell 10 punts i s'adrecen a l'apartat dedicat a empreses o a joves emprenedors, hi ha tot un seguit, diguem-ne, d'ítems als quals es pot accedir per consultar més o menys si això seria un projecte relativament viable o no, no?
Bé, la gent que té una idea de negoci, el primer que fa és trucar al centre. Llavors ja se l'informa que hi ha una sessió informativa tots els dilluns a les 9:30 del matí, i allà ja se li explica. una mica què és el pla d'empresa, un document que han de fer per veure la viabilitat. Llavors, a partir d'aquest pas, de la porta d'entrada al servei, que és aquesta sessió informativa, hi ha tot un procés de visites personalitzades, on s'estudia el seu cas, i ells mateixos ja veuen si la seva idea és viable o no.
D'acord, o sigui, tot plegat no comença per una visita, sinó que tot plegat comença per l'assistència a aquesta sessió del dilluns, en què d'alguna forma un rep un bany d'informació que hem d'entendre l'eix que ha de complementar, no? És a dir, és bàsic abans d'anar a una entrevista per parlar d'una nova empresa, seguir els consells que es donen en aquesta jornada, no?
Més que obligació de complimentar, és un guió de passos a realitzar. Llavors, pot començar ja directament amb assessorament, perquè no sap per on agafar la seva idea, té una idea molt general, i llavors li comencem a donar forma i començarà a fer els primers passos, o hi ha gent que té la idea molt madura i directament agafa... Fins i tot n'hi ha ni cada vegada més que venen ja amb el guió preparat. Per això, perquè a internet cada vegada hi ha més informació, la gent està més informada i ja veiem formularis fins i tot emplenats per sol·licitar subvencions.
Clar, jo el que voldria dir és que jo m'estic espantant ja. Clar, el pla d'empresa i tots aquests informes de viabilitat, el que fan, per el que vosaltres també expliqueu, és ajudar la persona a prendre decisions.
Fins i tot a decidir que no és viable.
És un guió per pensar. Sí que han de posar-hi noms i números, però han de fer la investigació corresponent per dir, em llenço a la piscina i m'hi gasto quartos o no, o senzillament si gasto 5 i guanyo 2 i això no tindrà solució de continuïtat, doncs millor que no m'hi posi. O sigui, és aquest estudi, no? De dir, qui em comprarà el que jo ofereixo, on ho vendré, quin mercat tinc que tenir... que són coses d'aquestes... Però que és una mica el diagnòstic aquest que s'ha de fer cada un a casa seva pensant solet i morint-se de por per si no li surt bé, o amb tècnics que l'estan ajudant a dir, ei, per qui vas bé, per qui no vas bé, i a més, mira, si demanes aquesta ajuda...
No sé si en Marian ni l'Aleix estan fets per rebaixar les il·lusions al nivell de la realitat... i que ningú es faci, diguem-ne, a vegades un castell massa excessiu de dir, anirà bé, tothom necessita posar els peus a terra,
sí.
No?
Mm-hmm.
I no sé si sempre és així o no, això.
A vegades sí, i moltes vegades també has d'animar, perquè el procés és dur.
D'acord.
És dur, hi ha molta gent que has d'anar estirant i animar, orientar...
És a dir, hi ha persones que poden tenir una bona idea, però que els falti aquella empenta...
Autoconfiança.
Mm-hmm.
Sí, també la nostra feina és aquesta. Doncs una mica dir, pues, bueno, has de tenir confiança en tu mateix, en la teva idea de negoci, pensar que ho pots fer i mirar els recursos que té també, evidentment, i bueno, ajudar-lo una mica. I, sobretot, bueno, hi ha accions dirigides a col·lectius específics, per exemple, a dones emprenedores, i es fa molta aquesta tasca també, doncs, d'animar-les, no? I bueno, hi ha moltes que han muntat negoci.
Què preocupa més, la viabilitat econòmica o si la idea veritablement és bona? Què preocupa més? Quan us venen a veure, jo de dir, em sortirà, faig números, m'hi tiro, el que deia l'Anna, em llenço a la piscina...
De fet, els números és l'últim que es fa. Sí, perquè primer...
Encara que és el que pugui neguitejar de bon principi.
Sí, perquè si no tens la idea ben muntada i ben lligada, no hi ha manera de fer números. Els números no... Tot i que normalment són imaginacions o hipòtesis del que podria ser...
Sí.
Clar, si a més a més no tenim la idea ben formada ni hem pensat en tots els passos que ens hem descuidat, doncs, d'un pla de màrqueting o de que hi ha competència i que aquesta competència té un preu i nosaltres imaginàvem una altra cosa.
D'acord.
Si no tenim tot això ben plantejat, els números sí que són importants, de fet són els que al final ens fan prendre la decisió, però és desenvolupar, és fer madurar aquesta idea.
D'acord, preguntem una obvietat. No deu ser massa fàcil crear una empresa, o sí?
No és que sigui difícil, el tema és que hi ha un procés i hi ha uns passos a seguir i és molt important seguir els passos adequadament.
D'acord. Us ho preguntava perquè la majoria de casos, i qui també hagi llegit a l'Eco totes aquestes entrevistes que des de nivell 10 es fan a persones que ja tenen empresa, la contesta, la pregunta que ha estat el més difícil acostuma a ser sempre la mateixa, el paperam, tot el paperam administratiu, aquesta lentitud dels processos, això és el més complicat. No?
Sí, perquè a més moltes vegades molts processos, molts tràmits, moltes normatives... No te les esperes, tens això, la idea la tens molt madurada i de cop et trobes amb la...
En què has de complir allò, sí. tot d'un seguit de requisits, no? Hi ha molts ajuts, i fins a quin punt els ajuts tenen la seva importància en la creació d'una empresa, o una empresa ha de pensar que tindrà un finançament per part de les institucions, però que això no ha de ser...
No, no és determinant.
No és determinant?
No, a veure, és important, és un incentiu. Ara, amb la normativa actual, es paguen 8 mesos una vegada que t'has donat d'alta, es fa l'ingrés de la subvenció, però a veure, estem parlant de 4.500 euros, 5.000... Abans era menys, eh?
Sí?
Però, sí.
És a dir, abans la subvenció era menor,
sí,
això?
Sí, fa una setmana era inferior. I els homes amb una franja determinada no tenien, com no t'he comentat abans...
No tenien dret a subvenció.
No tenien dret. Però vull dir que en realitat una empresa no es considera que és viable fins que no han passat de 3 a 5 anys. I aquests diners, amb la vida d'una empresa, no és tants diners.
D'acord. Ens estàs dient, Marian, que per 4.500 euros
exacte.
Una empresa no plegarà.
Exacte.
És a dir, que ningú pensi que la subvenció li salvarà l'existència. Perquè...
Sí, és cert que per crear l'empresa, per fer la inversió inicial, hi ha una ajuda molt important, que és la capitalització de l'atur. Que és, bueno, la gent que es queda...
En el que molts hi pensen, no?
Exacte, la gent que es queda a l'atur, doncs, bueno, pot utilitzar la quantitat de diners que té per invertir en el seu negoci. I això sí que jo considero que és una bona ajuda, perquè potser no ha de demanar un préstec i si no ha de fer una inversió molt gran, pot seguir treballant en el seu ofici, per exemple.
Mm-hmm.
Ens hem trobat casos d'això, de periodistes, pintors, que, bueno, que han plegat a les seves empreses, són petites empreses, ja l'han tancat.
I s'han muntat pel seu
compte. Tenen els seus coneixements, i no és que tinguin una idea de negoci, sinó que tenen els seus coneixements, i amb la capitalització de l'atur poden seguir treballant. Això sí que és important.
Mm-hmm. Obertament es pot dir, la persona que necessita un local... Suposo que ho té bastant més complicat que aquells que es poden, d'alguna manera, trampejar al menjador de casa seva. No?
Sí, clar, tenint en compte el preu del lloguer. Sí.
A això em refereixo, no? És una d'aquelles qüestions que suposo que més d'un el deu llançar o el deu aturar, pensar en si ha de fer alguna cosa, si ha de tenir algun local i el manteniment del local.
Uh-huh. De tota manera, mirant a la pàgina web, ara està pensant sí. En això, els locals, moltes empreses de les que heu ajudat a néixer, són botigues... bars, salons de bellesa, mm-hmm.
que han necessitat un local.
Necessiten un local. Mm-hmm. I a vegades dius, home, doncs aquestes persones són joves, són emprenedors, per això es diuen així, no? O sigui, que a part de que costi, de que sigui difícil, sí que es poden aconseguir coses, moltes vegades. No
sí.
Des de zero, però amb calma, paciència i buscant i veient d'on un treu els diners, encara que sigui capitalitzacions d'atur i crèdits o el que sigui, doncs si la cosa està clara de que pot rutllar, la gent tira endavant.
Mm-hmm. Ens agraciem amb aquesta frase de 3 a 5 anys,
sí.
Més o menys, Marian, per
sí.
Poder que una persona estigui més o menys segura que la cosa funcionarà.
Sí, es pot dir que quan ja han passat els 3 anys
un es pot sentir
l'empresa ja no és tan vulnerable i, a veure, mai s'ha de baixar la guàrdia. El difícil és mantenir-se, com ha dit l'Aleix abans.
Mm-hmm. Perquè quan intervé d'alguna forma o quan l'empresa pot començar a pensar en... no sé, processos de formació de personal o altres, diguem-ne, millores que la puguin ajudar a rendir una miqueta més.
Hauria de començar abans de crear-se l'empresa.
Fins i tot abans.
Sí, clar, perquè ja et planteges que tindràs personal, una formació per aquest personal...
D'acord.
O sigui, si tot el que t'hagis plantejat abans és feina que no hauràs de fer després i és un funcionament més òptim que ja tindrà la teva empresa.
Encara
si
que
no t'ho has d'adaptar...
Encara que em pugui pensar l'eix, mira, començo jo i depèn de com em vagi, ja aniré contractant algú...
Sí, però ja ho tens plantejat. Si ja ho tens plantejat d'un principi, una altra cosa
que
és que...
algun dia o altre sí, tindràs algun...
Una cosa és que l'empresa et creixi, et desbordi, i llavors hagis de replantejar-te la idea o la forma en què està, mm-hmm. que funciona la teva empresa. Però el millor és sempre tenir-ho tot plantejat.
D'acord.
Totes les possibilitats bones i les dolentes.
Des d'aquest punt de vista, des del punt de vista de les empreses que ja estiguin en funcionament, nivell 10, què us proposa? Què us ofereix?
Els ofereix un suport similar al que oferíem en el procés de creació,
sí.
Que és aquest acompanyament, aquest suport, quan els hi fa falta informació, quan necessiten revisar els seus comptes, una miqueta, per saber si van bé o si no, com que es fa un informe de viabilitat abans de començar, es mira de seguir aquest mm-hmm. pla de finançament que s'havia fet per veure què tal és la realitat d'aquesta empresa.
D'acord. Durant quant de temps, més o menys, aquest seguiment?
Ho fem fins als 3 anys.
Fins aquests 3 anys?
Mm-hmm.
Sí, que aneu vetllant per tot el procés fins al cap de 3 anys, més o menys. I a partir...
També, si hi ha una empresa que té qualsevol problema o té dubtes o necessita recursos, encara que tingui 10 anys, també...
Sí, no, ja em refereixo. No és allò, espavilis vostè, no. Però vull dir que en aquest cas, a les empreses que acaben de néixer, hi ha un seguiment més o menys continuat fins a aquest període de temps en què se suposa que l'empresa ha d'estar més o menys consolidada, no? D'acord, i a partir d'aquí... Qualsevol empresa pot demanar a nivell 10 assessorament en qualsevol àmbit?
O? Sí, opinió, ajuda o intermediació, que moltes vegades és la que fa falta quan s'ha d'anar a parlar amb bancs, quan s'ha de fer algun tràmit que amb ells els pugui resultar més difícil. Si no som nosaltres qui els podem donar l'ajuda, sí que busquem algun professional que els pugui orientar o ajudar en el cas de que algú es vulgui transformar en cooperativa. Nosaltres tenim uns coneixements bàsics i el que fem és portar-los algun
professional especialitzat,
sí, algú que els expliqui què implicaria això, per exemple.
Els problemes administratius són els que més neguiteixen,
Al principi sí, després la gent ja li agafa el ritme.
Per dir, trobar un bon gestor
i és importantíssim.
És gairebé tan important com qualsevol altre.
Algú que no només gestioni, sinó que et pugui assessorar i dir-te, escolta, que no només et faig l'IVA i te'l vaig a pagar i et dic que és el que has de pagar, sinó que et dic, vigila perquè has baixat, o ojo d'aquí 2 mesos, perquè si segueix així pots anar malament, mirar a fer una miqueta de publicitat o de reorientar una miqueta la cosa.
No totes les empreses acaben amb èxit. Moltes sí, hem de suposar.
Sí, bé.
Les que no, per què?
Bueno, hi ha diverses causes. A vegades no és per temes econòmics, sinó per desavinences entre els propis socis. Per problemes econòmics, per un elevat endeutament, per una mala gestió econòmica, treballar en negre i no acabar de portar bé els comptes, no saber separar els comptes, sobretot les petites empreses no saben ben bé realment quin és el benefici que el que guanyen, perquè barrejant patrimoni personal amb el de l'empresa.
D'acord, allò que deien, quan comences a posar diners de la teva butxaca, malament rai.
Exacte. O agafar del calaix.
O agafar del calaix, no? Sí. És a dir, quan comença a passar alguna qüestió d'aquesta que té relació, suposo, amb la qüestió de la gestió, malament rai. S'ha de tenir també molt clar abans de començar això, no?
Sí, sí. Bueno, a nivell de fer formació, fem unes petites sessions formatives, bueno, petites, dic petites perquè són jornades a 4 hores mensualment, i bé, es tracten aquests temes, es parla de la comptabilitat del dia a dia per una petita empresa, una bona gestió... Fem tallers d'habilitats directives per si tens personal contractat, intel·ligència emocional, tots aquests temes que bueno, per portar la gestió d'una empresa no només econòmica és molt important, per tenir una bona relació amb els socis.
Això és important perquè és una cosa que també està oberta a tothom, no només a les persones que estan amb aquest impàs una mica encara tutelat o que els està ajudant, sinó per persones de tota la vida que diuen, ai, doncs vaig a veure com puc millorar aquesta part o què puc fer, quines habilitats podria tenir jo per manejar-me amb aquestes situacions que tinc a la meva empresa, sabent que les empreses aquí són petites i que a vegades el jefe a més és treballador i està allà i no és allò un senyor que està en un despatx, sinó que està directament implicat
en la feina del dia a dia
i distingir les diferents coses que passen, si són laborals, si són personals, i poder gestionar tot bé perquè funcioni, doncs això és, jo penso que són coses que li poden servir a qualsevol empresa. I de fet a les sessions és obert i la gent ho pot consultar quan hi ha la programació a la pàgina web. I bueno.
Més d'un us deu dir, no tinc temps per anar a formar-me, o treballo, o em formo, o com ho faig. Aquest és un...
Bueno,
no sé si ho escolteu en més d'una ocasió, això, no?
Sí, potser a vegades...
Allò que l'agenda pot més que la possibilitat de formar-se.
Bueno, però a vegades a l'empresa ve un dels socis o algun treballador. Es busquen la manera. Quan un realment vol formació i pensa que és un valor afegit a la seva empresa, busquen el moment.
Perquè ens direu que és fonamental la formació.
Sí.
I ho és.
Imprescindible.
Imprescindible.
Sí, imprescindible. Sí, perquè si no...
Encara que un pugui pensar, vaig fent...
El coneixement mai està de més. I segona és que tant la societat com el coneixement va evolucionant. I ens fa falta adaptar-nos. Si no, igual que el nostre negoci, doncs ens podem quedar en un raconet que temporalment sí que pot seguir funcionant, però pot arribar
un moment en què...
pel simple fet de falta de formació o de coneixement ens desbordi alguna situació.
D'acord. Ens comentaves fa un moment també, Marianne, la qüestió de les dones emprenedores, les dones que tenen moltes ganes de fer projectes. Suposo que en el centre també, a partir d'aquesta iniciativa dels projectes de dones emprenedores, del concurs de dones emprenedores, n'hi ha moltes que participen d'aquestes iniciatives?
Sí, de fet hi ha moltes dones emprenedores que volen muntar una empresa i ja venen preguntant directament per el curs a dones emprenedores perquè saben que...
És a dir, que amb la lliçó ben apresa, eh?
Sí, sí, sí. I bueno, preguntant bàsicament la pregunta que fan tots els emprenedors, les ajudes, això sempre em pregunten. Però bueno, saben que tenim aquest programa i venen a informar-se.
Són programes dirigits a dones, com les dones som un col·lectiu d'especial dificultat d'inserció, sí. No al nivell 10, perquè som més dones com homes, ja ens hem insertat moltes dones allà.
I sobretot en determinada edat.
A determinada edat, a veure, això en sèrio. Llavors intentem tenir al centre programes que ajudin a la inserció, a la formació, a la creació d'empresa per dones, perquè la Generalitat, al seu torn, també potencia... amb aquest desequilibri del 60-40, hi ha més dones a l'atur que homes, hi ha més empreses gestionades per homes que per dones, doncs per intentar equilibrar una mica la balança, posar una mica més llenya al foc de banda de les dones, no? I normalment creen ajuts per diferents programes formatius per dones, itineraris d'inserció laboral per dones, o sigui, que l'únic requisit és ser dona i tenir-ne ganes, però és una mica empenya, una mica discriminant en positiu amb la dona. El que passa que està bé això de les ajudes, no? Que els homes també s'han queixat i amb el tema d'ajudes econòmiques també, pues, a veure, anem a potenciar, però no ens discrimineu negativament els homes, que a vegades per apujar amb uns es fastigueixen els altres.
Suposo, però, Anna, que en la situació, ens ho sabran dir la Marianne i l'Aleix, en la situació actual tothom està discriminat, per dir-ho així, no?
Clar.
Tant amb els dies que estem vivint, suposo que tothom té un problema al damunt, sigui home, dona, tots.
Però seria molt dur, o sigui, el perfil de senyor de 30 anys que vol crear una empresa, que diguis, no, tu espavila't, o senyora de 30 anys que vol crear una empresa, dius, ah, no, mira, tu et podem ajudar molt. Clar, tots tenim el problema de veure com finançarem el lloguer d'aquell local que volem llogar, no? Llavors, jo penso que hi ha notícies d'aquestes, com les que diu la Marianne, que estan molt bé, perquè dius, home, finalment... no ens haurà de caure la cara de vergonya quan informem a la persona aquella de les ajudes que hi ha.
Hi ha un perfil diferent en la dona emprenedora, Marianne?
Perdona?
D'edat, hi ha un perfil diferent en la dona emprenedora?
L'edat de la dona emprenedora?
L'edat, o vull dir, hi ha més dones emprenedores com es visiten?
No.
No.
50-50.
Exacte, més sí? És quadrat.
És quadrat?
És quadrat, 50%. Sí, és rodó.
Ja estem equilibrant la balança.
Tenim 50%
d'homes i dones emprenedores.
Des del 60-40 que hi ha la societat, ja anem apujant més per aquesta banda.
Aquí tenim veritat.
Com ens comenteu aquí, hi ha projectes que mereixen ser presentats a concursos, hi ha premis també a aquestes iniciatives, per dir-ho d'alguna manera. Com s'estableixen i de quina manera el nivell 10 serveix per vehicular aquests concursos, aquests reconeixements, aquests premis?
Bé, bueno, pues, si creiem que hi ha una empresa que per les seves característiques reuneix els requisits d'un concurs, d'un premi per la seva viabilitat, per la seva manera de fer, per la seva innovació, així per dir... Així de
Són
ràpid,
aquests aspectes que s'acostumen a valorar, Marianne?
La innovació, a veure, ara es va fer... Bueno, ja ha acabat el PLAS, però els premis a la Diputació, que es van cada any, i vam presentar tres empreses, dos de dones i una d'un home, i bé, complien els requisits per ser dones... per haver aconseguit el finançament a través d'un microcrèdit també, per la innovació, per la seva internacionalització, dona, això ho valoren moltíssim, que no només que
es quedi en l'àmbit,
exacte, operin al mercat, sinó que venguin el seu producte fora, això es valora molt, ampliar el mercat. Bé, aquests una mica són els... Bueno, el seu nivell de facturació, també.
Però és a dir, des del nivell 10 el que feu és seleccionar, per dir-ho d'alguna forma, d'entre els projectes que us han presentat, sí, i empreses que ja funcionen, sí, aquelles que creieu que es poden adequar al perfil del client, no?
Exacte, el requisit. Llavors, pues, bueno, se li comenta a l'empresari el cas i, bueno, si... si
no dirà pas que no, no? Hem de suposar, no, en aquests casos, no, si pot...
Llavors,
si pot,
se l'acompanya, se l'ajuda a emplenar, bueno, pues, la sol·licitud, o a buscar la documentació, pues aquest paper no sé ben bé què és, pues se li explica una mica, perquè les bases dels concursos són una mica farragoses.
D'acord. Suposo que però pel centre això també deu ser un, home, un incentiu, no? Saber, clar, que hi ha empreses que han nascut d'alguna forma assessorades pel centre i que després poden ser mereixedores d'un premi, d'un reconeixement.
Home, la motives i te la
i a vegada veus que d'això...
Sí, les vis créixer i les vis sortir del centre, la coneixes bé i a més coneixes la persona que hi ha darrere, amb els seus valors i les seves idees.
I per les empreses també poder participar en un concurs també... A veure, aquí s'han estat fent diferents edicions del concurs de dones emprenedores, amb diferents premis a diferents aspectes de l'empresa, i periòdicament, cada dos anys s'estan fent aquests premis, recollint una mica totes aquestes iniciatives, i les empreses que són premiades, les que participen i estan molt feliços per dir, ei, jo participo en aquest projecte, es fa tota una presentació, de cara a donar-se a conèixer, clar, i el fet de que una empresa rebi un premi o un accèssit o una menció per un motiu determinat, doncs, a part del premi que puguin tenir econòmicament, és el reconeixement, que et penges allà,
passi el que passi,
perquè jo he treballat bé, no? En funció, i després l'empresa vengui més pastanagues o menys, però ho vaig fer bé, no? Això és una mica la idea.
5 minuts i seran 11:45. Per resumir, aquelles persones que vulguin crear la seva empresa, per on comencen?
Adreçant-se al servei de creació d'empresa.
I per tant, assistint el dilluns, a qualsevol dels dilluns...
Dilluns emprenedors, a la sessió informativa, a les 9:30.
A les 9:30. Cada dilluns la feu.
Han de demanar hora, han de trucar, o bé anar al centre i demanar per anar a assistir a la sessió informativa.
D'acord. I un cop hagin assistit a la sessió, segundo assalto, visita...
personalitzada, amb els tècnics del centre.
D'acord, tant tinguin un projecte sobre la taula com tinguin una idea...
O tinguin tres o quatre idees. És igual.
D'acord, la vostra feina serà en aquest cas acompanyar-los en aquesta idea, orientar-los, i hem de suposar que el responsable del projecte és qui ho presenta. Jo dic en el sentit d'aquests que diuen, no, em vas dir que fes, em vas dir que... Sempre cadascú assumeix la seva responsabilitat aquí i cadascú sabrà què decideix i què no... I el paper del nivell 10 és l'assessorament, no dir una persona que ha de fer en cada moment, perquè suposo que si no...
La decisió final és de l'empresa.
D'acord, dic malament rai l'empresari que li han d'anar dient que faci en cada moment això, no?
Però bueno, ells són molt intel·ligents i ja...
Que no fa falta.
Ja ho veuen, si hem de tirar endavant.
Aleix, per empreses que ja estiguin formades, què, com, on poden anar, quines sessions poden assistir?
Qualsevol consulta que tinguin, doncs trucar al nivell 10, demanar per nosaltres i... Aquí, en aquest cas, anem directament a una reunió personalitzada per atendre cada cas.
D'acord.
I igualment totes les que ja surten del centre les anem a veure. Directament anem nosaltres, ens desplacem al local.
Per buscar una solució, més o menys.
Sí, o senzillament per anar veient què tal, i en el moment en què surti algun dubte o algun problema ja està allà.
D'acord. De tota manera, al centre sí que aneu fent sessions de formació, obertes també, en aquest cas, a totes les empreses en general.
A totes les empreses... o emprenedors,
que vulguin muntar.
Sí. No només les sessions aquestes d'emprenedors, sinó que dins de les microsessions, aquestes que hem parlat diverses vegades, n'hi ha unes que estan especialment dedicades als emprenedors i empresaris.
D'acord. Siguin programes informàtics de gestió, siguin qualsevol eina que els pugui ajudar.
Que els pugui ajudar a decidir, o que els pugui ajudar a parlar amb els seus tècnics, amb els seus informàtics, o amb qui els hi faci falta, però un empresari no pot ser un tècnic de tots els temes, però sí per donar-los coneixements.
D'acord. Algunes d'elles gratuïtes, altres en matrícula, o totes?
Les sessions TIC estan obertes a qui vulgui, sense cap mena de limitació, de cost, i l'únic que fa falta és trucar per apuntar-se.
Per reservar i per informar-se. Ja mm-hmm. Més informació, com no, al Centre d'Iniciatives Econòmiques Nivell 10 al carrer Gabriel Pallarès, i a la pàgina d'internet del Nivell 10 hi trobaran no només el que ja és conegut de tots vostès, les ofertes de treball, etcètera, etcètera, sinó tots els serveis destinats a aquelles persones emprenedores o bé a aquelles empreses que vulguin sessions de formació. www.nivell10.es, aquesta és la pàgina del Nivell 10 on poden trobar tota la informació. Marian García, gràcies per estar aquí amb nosaltres. A l'Eix que bastant, gràcies.
A vosaltres. Ara,
gràcies una vegada més.
Per deixar-nos venir a parlar.
En uns moments tornem. Fins ara.